Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya y Andorra.
Estás informado.
Resulta que ara a les 12:20 estàs escoltant Herrera en COPE, però des de Barcelona, ara mateix des de Barcelona, a través de les emissores COPE, Catalunya i Andorra, i el que fem cada dia és explicar-te, seguint explicant-te tot el que t'interessa amb el Jorge Martínez com pilot d'aquest avió radiofònic que ha despegat ara i arribarà a les dues. La Montse Rodríguez, bon dia,
com estàs? Com princesa Leila.
La princesa, exacto, Leila. El José Luis Gil como...
Chiboca.
Chiboca, no.
Tiene mucho pelo.
Darth Vader, millor.
No, Darth Vader de Jesús Alonso.
I cara rosada com a Darth Vader. Bé, per ser...
¿Y tú qué ets? ¿Pequeño Yoda?
No, yo no, yo soy R2P2. R2P2.
El parcial... Ai, Collado, si vostè hagués vist la llum en el seu moment i no s'hagués passat el canto fosc...
Os recomano... Què dius, el canto fosc? Os recomano un documental que trobareu en alguna d'aquestes plataformes de streaming de pago o no de pago, lo que sea, sobre el personatge que feia de Darth Vader, l'actor anglès que anava dintre del personatge i que va vetar George Lucas perquè va descobrir en una entrevista abans de que acabés les tres primeres pel·lícules de Star Wars, va descobrir doncs que ell era el pare de Luke, exactament. Doncs el Lucas el té creuat i el té vetat. I encara viu, té 80 i pico d'anys, és un actor altíssim que va ser campió d'Anglaterra.
Però no és Star Wars.
Ja ho sé, però dic per aquest documental que el busquin. Que el busquin perquè els agrada. Va ser campió d'Anglaterra
d'halterofilia.
Los ha sido nombrado como Darth Vader del programa.
Sí, perquè avui hem començat...
Chiboca a tu derecha.
Chiboca!
Princesa Leia a tu enfrente.
No podria ser menos tú que la princesa Leia.
Yoda...
Yoda.
Sabia que l'Osada riuria.
Avui és divendres, i el divendres és dia de cinema. El Jordi Tuñón avui ens portarà, amb la Montse, ens portarà les estrenes cinematogràfiques. Ja es va estrenar fa una setmana, no?, l'última de Star Wars.
A mi em va agradar molt.
La Montse l'ha vist i li ha agradat.
Sí.
Jo encara no l'he pogut veure.
Estoy en ello.
Estamos en ello, ¿verdad?
Molt Estamos bé. Trabajando en ello.
Us dic el que hem preparat. A que no sabeu...
Ja riu.
Durant els últims 5 anys... De què s'ha queixat més els ciutadans d'aquest país? A veure, a que no ho adivineu, eh? Durant els últims 5 anys.
De què s'han queixat més els espanyols els últims 5 anys?
De los trenes, de los aviones.
No.
De la tecnologia.
No.
De internet. De los móviles.
Sí, de la telefonia mòbil. Durant els últims 5 anys, el 54% dels ciutadans d'aquest país, 54%, que em sembla poc, ha tingut algun problema amb el seu telèfon mòbil. La OCU ha rebut només durant l'any 2019 52.000 queixes. 52.000.
Em parecen poques, eh?
Home, no, però havíem comparat, exactament, comparat amb el número de telèfons que hi ha,
sí,
a Espanya.
Sí, sí.
Som un dels països de la Unió Europea que més telèfons mòbils tenim. Són pocs, com deia la Montse.
Però tu ja saps, en aquest país ens queixem públicament, però després seguir el caminet és complicat, És complicat.
T'ho posen complicat a vegades, eh?
T'ho posen molt complicat,
també. No és que no vulguis reclamar, és que dius...
Et posen màquines.
En quin jardí m'he ficat? I ara com me surto d'aquí?
Escolteu, després atenció, perquè s'acaba de publicar el calendari anual, l'actualització del calendari anual de vacunació. I la Societat Espanyola de Pediatria i també la Societat Catalana de Pediatria han publicat aquest calendari, que és un calendari de màxims, perquè ara més que mai estan alertant de que s'ha de complir el calendari de vacunació als nens des que neixen fins a una determinada edat, perquè estem en una època complicada i hi ha molta gent que s'ha tornat boja perquè no tenen altre qualificatiu i no volen vacunar els seus fills. Després, un tema molt curiós. Us imagineu quines feines d'aquí uns anys, no molts, ja no es faran? Perquè hi ha feines amb data de caducitat.
Periodista.
Per exemple, aquesta ja està esgotada, ja està caducada fa temps.
Castanyera.
Doncs, mira, també, cambrers, xofers, operadors d'indústria, maquinistes de tren, carters, agricultors, i una professió que sembla que pot desaparèixer, que a mi em costa creure, però sí, advocats. Los abogados... pueden desaparecer por culpa de la inteligencia artificial.
Pues está más de moda que nunca.
Pues mira, atención, que pueden...
Ja s'encarregaran els advocats de que els advocats no desapareixin.
Aquí, amb alguns advocats s'estan fent d'or amb el procés.
Si esperi.
Sí, sí, però bueno, alguns estan demostrant el que és no ser advocat.
Bé, no ser un bon advocat.
No ser un bon advocat.
Nombres i apellidos.
Calli. I després una cosa molt curiosa que s'està fent a Badalona, l'estan fent els centres d'assistència primària de Badalona. La gent gran, perquè no estigui a casa sense sentadeta només tot el dia mirant la tele o estiguin aïllats i sols, els han convidat a caçar Pokémons. Què us sembla? Una aplicació pels iaios a Badalona. Molt està molt bé, la idea. Està molt bé. Està funcionant molt bé.
Però,
Badalona és molt gran, eh?
No, no, és tota Badalona. Tots els centres assistencials de Badalona
han de sortir,
han posat en marxa la idea. Després li explicarem. Bé, i ara la Montse té una història d'aquelles meravelloses.
Doncs mira, llevo media hora intentando hablar con una empresa que se llama The Audi Lab, porque resulta que esta compañía que está en el noroeste de Inglaterra ha implantado un día muy importante en las empresas, que es el día libre por resaca. ¿Qué ocurre? Pues resulta que es una empresa que contrata sobre todo a millennials y aquello pues que los millennials después del trabajo se van a hacer una cervecita, dos o tres.
Cuatro.
¿Qué pasa?
Perdón, no calcé millennials para beber y llegar a la empresa al día siguiente con resaca, ¿eh? Bueno, no hace falta precisamente.
Pues ¿qué ocurre? Como tiene muchos jóvenes millennials, cada X días del mes pues llegaba el típico de... llamaba, ¿no? Imagínate que te llaman a ti. Collado, que mira, que se me han calentado los plomos de casa.
Que tengo resaca.
No, que te dicen todo lo contrario para que...
Te engañan,
que no...
claro.
Claro, sí, entonces, sí. ¿Qué ocurre? Dice el jefe, mira, vamos a arreglarlo. Y aparte de los días personales, hay el denominado el día de resaca. Entonces tú te lo pides con tranquilidad, eso sí, tienes que trabajar desde casa, porque prefieren que... Y además dicen que es mucho más eficiente el que ha tenido resaca y trabaja en casa que no el que está en la empresa.
Bueno, pues ho provem tu i jo. Aquesta nit ens passem de... Però no conduir, sobretot.
Però si aquesta nit ja és igual, aquesta nit. Demà no té programa, vostè.
No té programa.
És aquest senyor que té converses, però...
Bueno, no sabemos qué hace los sábados y domingos, Collado.
Sí, treballo en una altra emisora.
Oye, después tengo una para Gil,
sí.
Porque ya sabéis, la aplicación de Tinder es esta aplicación conocida para ligar. Bueno, pues...
Y para anunciar fichajes.
Correcto.
Sí.
Ahí va. ¿Es el minuto Gil o...?
No, ya la van a ver.
Ah, vale. Resulta que la aplicación Tinder, que es conocida, como decíamos, para esa red de citas en parejas,
sí,
y hay un jugador de fútbol que ha utilizado ese perfil en las redes sociales para anunciar su fichaje inminente por un equipo de la Premier League irlandesa. Se llama Chino. Bueno, se llama Jesús Pérez, pero le llaman el Chino.
El Chino.
Es un futbolista mexicano de 22 años que escribió en su perfil porque, claro, ligas más diciendo que vas a ser fichado por un equipo de la Premier que no un chichinabo.
Claro.
Total, que él pone... Primera vez en Europa, futbolista del Dunkal Football Club, para anunciar que se encontraba en el viejo continente y que había sido fichado por el último campeón de liga y de la Union Champions Cup irlandesa, mucho antes de que la institución lo hiciera oficial. Espero que esto aquí no pase.
¿Ha ligado o no?
Pues no lo sé.
Vale.
No lo sé. No sé si le ha quedado cara de chino.
Un parell de pinta sí que li hauran convidat.
Home, però això està bé, perquè vol dir que el Tinder ha llegado también al mundo futbolero.
Sí. O sea, que tenemos oportunidades. Lo que faltava, no teníem prou amb el bar, ara més a més el Tinder.
Tinder, Twitter, Face...
Yo pensaba que en Tinder era un huevo de chocolate que llevaba sorpresa adentro, pero resulta que es otra cosa. Bueno, sorpresa lleva...
Eso es Kinder, Collado.
Un huevo no es.
¡Qué dolent!
El temps...
¡Qué dolent! ¡Chis de la setmana!
Carles Osada...
Què vols? Que plogui?
No, vas encertar... Avui plou.
Plou.
Però demà ja no.
Però poc,
demà ja no.
No, i avui tampoc. Aquesta tarda ja la cosa comença a minvar. Passa molt ràpid aquest front de pluges. A la tarda comencen ja a obrir-se clarianes amb temperatures sense canvis, molt agradables, com les dels últims dies, agradables per l'hivern. Boira encara aquest matí a les comarques de Lleida, que ja ha marxat almenys en aquesta jornada, i de cara al cap de setmana, doncs, millora el temps, amb més sol que no pas núvols. Un cop més tornen les boires, sobretot al Pla de Lleida i a la Catalunya Central, temperatures més baixes i l'anticicló que torna a abraçar-nos després de que ens hagi abandonat només aquest divendres i al matí molt justet, eh? 10 graus a Barcelona i Tarragona, 9 a Girona, 7 a Lleida, 4 a Andorra la Vella. El transport públic ara en normalitat, no hi ha cap incidència. La xarxa viària, dos accidents, un a la ronda del litoral, a la zona del port, hi ha un carril tallat, direcció nus de la Trinitat, hi ha 5 quilòmetres de retenció, i a la C32 sud, a Viladecans, també hi ha un altre accident, en aquest cas no provoca retencions.
Si parlem d'actualitat, dos notícies. El Suprem manté la retirada de l'acte de diputat a Torra, decidida per la Junta Electoral Central, i la família de Junqueras demana l'habeas corpus al jutjat per, diuen ells, detenció il·legal.
Bé, això és embolic a la troca, aviam si podem fer encara més complicada la resolució del tema Oriol Junqueras. El tema Oriol Junqueras és molt senzill, és molt planer, vull dir, aquest senyor està condemnat a 3 anys de presó i 3 anys d'inhabilitació, i per tant, com va dir el Suprem ahir, aquest senyor, per més que diguin els advocats del senyor Junqueras, ha de quedar-se, doncs, on està hores d'ara, a la presó, inhabilitat també per qualsevol càrrec públic, i per tant, el que s'ha de fer, que ja ho va fer el Suprem, és comunicar aquesta decisió al Parlament Europeu. Pel que fa referència al senyor Torra, també cap novetat. El Suprem ha dit que, tal com va dir la Junta Electoral Central, el senyor Quim Torra està suspès, inhabilitat com a diputat, fins que no hi hagi una sentència ferma per part del Tribunal Suprem, que també ha d'estudiar el recurs que el senyor Torra va presentar a la sentència del TSJ que l'inhabilitava com a president, com a diputat del càrrec. Però això s'ha d'esperar a la resolució definitiva del Suprem. Hores d'ara, la Junta Electoral Central només ha suspès el senyor Torra com a diputat, no pas com a president de la Generalitat, ja que, segons la GEC, la potestat per nomenar president de la Generalitat recau hores d'ara en el Parlament de Catalunya. M'he explicat.
Sí,
perquè
es vol
arrebessar tot això dels temes judicials.
Ha quedat molt clar, i cal
explicar-ho en aquest sentit. Repercussions d'aquesta resolució del Tribunal Suprem d'aquest matí. Doncs, hores d'ara, el president Quim Torra ha convocat al Palau de la Generalitat a una reunió a la que hi ha present el president del Parlament, el senyor Roger Torrent, els integrants de la mesa de la Cambra Catalana i els, podríem dir, partits independentistes, Junts, Esquerra i també la CUP. Un cop acabi aquesta reunió, el president Torra ha convocat un Consell Executiu extraordinari, no sabem l'hora que serà, perquè tot dependrà de la reunió anterior que hi ha amb el president del Parlament i la mesa de la Cambra Catalana, i després d'aquestes dues reunions hi haurà una compareixença del president Torra amb una declaració institucional. Calculem al voltant de les 3 de la tarda.
Gràcies, Carles. A la una més impossible. És impossible, més és impossible. Esperem, perquè si no ja... Gràcies, Carles,
que vagi
molt bé. Ara parlem d'esport, senyores i senyors.
No,
me la vull penjar. Volia dir que no calia fer 12.000 quilòmetres per fer el que va fer el Barça, no?
Ai, pues a mi me gustó.
Sí, pues a mi no, perquè el van eliminar.
Digui'm una cosa, Collado.
Digui'm.
Quan el Barça marca el 2-1,
sí,
vostè de veritat creia, tal i com estava jugant el Barça,
no,
i com estava jugant l'Atlético de Madrid,
no,
que la cosa acabaria com va acabar?
No.
Vale, d'acord.
No.
Vam jugar bé, Collado.
Sí, però...
Escolti, el Barça va jugar bé,
pues jugar bé
80 minuts.
Que sí. Millor que l'Atlético.
I ho va engegar tot a Norris en 10 minuts.
Certament.
Sí. Per culpa de qui, de Valverde?
Per qui anem? Avui, per qui anem avui a Esports Cope? Perquè muntarem un recull d'opinions, un Sanedrín,
sí,
respecte a la figura d'Ernesto Valverde, que torna a quedar en entredit després d'una nit negra del Barça. No va ser lo de Roma, és veritat, no va ser lo de Liverpool.
Sí.
És una Supercopa d'Espanya.
Sí.
Sisplau, per favor, tranquil·litat, una mica de tila per tothom, que encara queda molta temporada per davant, però ahir ja es deixaven sentir veus molt en contra de la figura d'un entrenador ratificat per Josep Maria Bartomeu, tal com va explicar a nit Helena Condis al càrrec d'entrenador del Barça. Clar, una altra cosa és que d'aquí en endavant el Barça perdi el liderat, estigui a 10 punts del Madrid, el faci fora el Nàpols de la Lliga de Campions, clar, vull dir, però ara mateix Valverde té la confiança de la directiva del Futbol Club Barcelona. Per tant, preguntarem a un recull de companys de premsa si us sembla bé aquesta decisió de Josep Maria Bartomeu de mantenir Ernesto Valverde a la banqueta.
L'equip... Sí.
Bueno... És una opció, l'altra opció és no.
Que guanyo,
perquè,
sí.
Perquè...
Jo no dic res, no dic res.
No, guanyar no guanya res, entra en el sorteig d'una entrada doble pel proper partit del Barça a casa, però com vostè té, està inhabilitada per ser personal de COPE, doncs no pot entrar en aquest sorteig. En resum, el Barça tornant cap a casa, Helena Condis tornant cap a casa, això sí, Messi i Suárez es van encarregar ahir a la nit de també defensar la figura del tècnic barcelonista. I a l'Espanyol, escolti, van presentar ahir Raúl de Tomás. S'espera que no sigui l'última arribada, però ja s'enfoca cap a aquest. Tenim cap de setmana de Copa. amb 4 partits en presència catalana: Sant Sebastián de los Reyes Espanyol, Cartagena Girona, Nàstic Zaragoza i Badalona Getafe.
Oye, gràcies, Gil.
Ayer escuché en el partidazo que Tello...
És el següent nom. El que passa és que...
Ho va dir Quique Iglesias, eh?
Ho va dir Quique, és informació de Quique Iglesias. Sí, sí. És el proper objecte, no m'ha dit-ho així, objecte de desig de l'Espanyol.
Estaria bé.
Estaria fantàstic, té jo i Raúl de Tomàs com a davantera.
Moltes gràcies, senyor Gil. Adéu, ja pot marxar amb els dos telèfons, els dos mòbils, les dues llibretes.
Un està camí de la OCU, també.
Adéu.
Sí, adéu.
Montse, xarxes socials.
Bueno, doncs, del món polític s'està parlant de Pedro Sánchez perquè ha creat un nou Ministeri de Seguretat Social i, a més, està reforçant exteriors. És un dels temes més comentats a la xarxa. També s'està parlant de Renfe por los retrasos que hoy se han producido. La gent s'està queixant i molt. I atenció, perquè comença l'epidèmia de la gripe. És un dels temes comentats a la xarxa. Si voleu també afegir-vos a la nostra, que sapigueu que estem en @copecatalunya i Andorra, també a l'Instagram i al Facebook. Qualsevol cosa, estem en aquesta adreça, @copecatalunya i Andorra. I com bé deia el Gil, parlant de mòbils, avui en parlarem amb la gent de la OCU sobre l'estudi que s'ha fet sobre què és el, o quin és el servei que més problemes genera als consumidors.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
No estàs cansat de la pantalla? De mirar fletxetes que fan veure que somriuen? D'anar prement botons amb el dit tancat a casa? Surt al carrer a explorar. No sabies que hi ha una estranya raça d'humans just al centre de Barcelona que quan els vas a veure et saluden, et pregunten com estàs, t'escolten i t'assessoren? No tens ganes de conèixer aquesta tribu? Surt d'excursió. Els tens molt a prop. A Sant Antoni en Cants. Vine en transport públic i si has de conduir, també hi tens aparcament. I ara, a més, estan de rebaixes i pots participar en sortejos de vals de compra. Informa't en el seu web mercatdesantantoni.com. Sant Antoni en Cants. T'esperem.
Hola, soy el doctor Emilio Juárez y hoy os quería hablar de la vista cansada. Esas gafas que utilizamos para leer pueden ser eliminadas con un láser que se llama Catalyst. Vamos a poder utilizar esas lentes multifocales que nos van a permitir ver de lejos y de cerca con una pequeña intervención que el láser la realiza en un minuto y para la que nosotros poner la lente le requiere más o menos alrededor de 5 minutos.
Oftalmológico Tres Torres.
93-298-79 o en iott.net.
Oftalmológico Tres Torres.
¿Sabes que con Osmotic reducirás más de 800 envases de plástico al año? Pues ya no tienes excusa, porque ahora te puedes llevar un Osmotic a precio de fábrica. ¡Corre! La oferta solo está disponible para los 100 primeros. Llama al 900-208-208 o entra en promosmotic.com. Grupo Corsa. Sed de innovación.
¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Al Joan, al Sergio, al Eduard, a la Marta Eugènia, al Mohamed, a la Judit, a la Maria, a Càritas, aquest any hem ajudat 220.000 persones a tornar a creure en elles mateixes. Encara que no hi creguis, tots tenim un àngel. Sigues el seu àngel i col·labora a caritascatalunya.cat.
¿Por qué sube el pollo?
¿Qué precio tiene una hectárea en tu comunidad autónoma?
Las respuestas a estas y a más preguntas las encuentras en COPE, con César Lumbreras. Este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular.
Estas son las 7 noticias más importantes de la última semana que ha sido muy movida. El aceite de oliva, las aceitunas, el vino...
Agropopular, el programa de información agraria de Cano en la radio española. También en COPE.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
They know what I know.
Las 12:40, Herrera, COPE, Cataluña y Andorra. Y vamos a hablar con la Organización de Consumidores y Usuarios, la OCU, porque han realizado una encuesta sobre las reclamaciones a las empresas en materia de consumo. Y dicen que la principal conclusión es que las compañías telefónicas, la banca y los seguros concentran la mayor parte de esas reclamaciones. Vamos a conocer cómo se ha elaborado esa encuesta y si es realmente esos los datos que se extraen de ese estudio. Enrique García, portavoz de OCU, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, buen día, ¿qué tal?
Fenomenalmente bien, feliz año. La pregunta, Enrique, es ¿realmente es así? Telefónicas, banca y seguros son donde se concentra la mayor parte de las reclamaciones.
Efectivamente, así se trata. Y dirán los oyentes, pues vaya descubrimiento de la OCU. Pues es que es la realidad. Nosotros nos limitamos a describirla en base a una encuesta que hemos realizado a 1.680 consumidores, donde le hemos preguntado algo muy sencillo. ¿Tuvieron algún problema en los últimos 5 años con una serie de compañías? Uh-huh. Y nosotros pues le ponemos cifra a esas reclamaciones. El 54% tuvo problemas con una compañía telefónica. Quiero resaltar lo importante que es esto en número, porque esta muestra de 1.680 personas es una muestra perfectamente extrapolable al conjunto de la población. Y eso quiere decir que un poquito más de la mitad de todos los consumidores en los 5 últimos años hemos sufrido algún tipo de problema con la compañía telefónica. Y ahora seguro que muchos oyentes dirán, pues es verdad, yo ahí estoy en ese grupo. A continuación le siguen los servicios bancarios, el 34%, prácticamente uno de cada tres, y luego los seguros, el 32%.
¿Y cuál es el problema exacto? Hay en el top 10 de reclamaciones, por ejemplo, si hablamos de compañías telefónicas, si hablamos de banca y de seguros, en telefonía, ¿qué es? Por ejemplo, el servicio...
La factura.
Facturas.
Directamente. En los servicios en general, el 28% de los problemas están en la facturación. Es decir, entendemos que nos cobran de más por el servicio que nos prestan. A continuación le sigue los problemas con el contrato, por las cláusulas, las tarifas, pues estas permanencias, esas interpretaciones, ¿no? Luego, cambios inesperados, retrasos, cancelaciones y el servicio que no se ajustaba a lo que nos vendía. Más o menos esa es la radiografía de los servicios.
Uh-huh. Enrique, me ha sorprendido que, por ejemplo, sectores como el transporte público y la venta de ropa y calzado tienen un tanto por ciento bastante bajo.
Sí, efectivamente. Para nosotros no es sorpresa, ¿eh? Nosotros, aparte de esta encuesta, recibimos habitualmente las reclamaciones de los consumidores. Y mira, estás hablando de la ropa y el calzado, uh-huh, que son servicios muy masivos también, pero mucho más pacíficos, ¿no? Donde los problemas son puntuales, se resuelven de forma rápida y porcentualmente estamos hablando que afectan al 9%. Es un sector muy pequeño. Uh-huh. El transporte público también genera relativamente pocas reclamaciones, pero ojo, aquí es que quizás los consumidores no percibimos como problema, y hablo ya de los consumidores que viven en el entorno de las grandes ciudades, ¿no? Pues digamos que tenemos el listón muy alto en cuanto a la permisividad de los problemas con el transporte público.
Cierto.
Y estamos acostumbrados a circunstancias que retrasos, cancelaciones y demás que a lo mejor no reclamamos y ni siquiera percibimos como problema. Ahí puede estar un poco la justificación.
Pero como bien decís vosotros, reclamar tiene resultado, aunque para ello haya que esperar.
Sí, a ver, nosotros estamos hablando de la reclamación directa a la empresa, no de la hoja de reclamaciones y demás. Un poco lo que queríamos medir era la eficacia y la calidad de la atención de los servicios de atención al cliente de diferentes empresas. A ver, el 80% de los consumidores reclamó, no le preguntamos si por escrito o verbalmente, muchos lo hicieron verbalmente, ¿no? Hay un 12% que directamente no lo pensaba hacer. Y luego, en cuanto a la resolución, pues mira, favorablemente es el 42%.
Muy bien.
Y en parte el 35%. Digamos que obtienen una respuesta más o menos favorable en torno al 77%. El 23% directamente les dijeron que no, que esa, digamos, es la proporción que nosotros también tenemos en las reclamaciones que recibimos, ¿no? Que el consumidor tiene razón entre el 60% y el 70% de las veces. El problema, el tiempo. Pues mira, prácticamente el 60% de las reclamaciones tuvieron que esperar más de entre uno y más de seis meses. Y fíjate otra circunstancia también, la perseverancia, que se premia. Un 60% tuvieron que pedir más de tres veces a la empresa que resolviera su problema.
Uh-huh. Enrique, ahora que está Pedro Sánchez formando su gobierno, vosotros desde la OCU pedís a este nuevo gobierno, por una parte, que impulse una ley de atención al cliente, que garantice una atención al cliente de calidad y también aporte transparencia sobre su gestión.
Sí, efectivamente, es una petición muy antigua. Se la hemos hecho ya a muchos gobiernos. Esperamos que este nuevo Ministerio de Consumo que se ha anunciado pues dé el impulso definitivo a una ley que creemos muy necesaria a la vista de estos datos. ¿Qué pedimos? Pues una atención al cliente de calidad, que registre las reclamaciones, que sepamos cuántas son realmente, cuántas reclamaciones tiene Telefónica, cuántas tiene los grandes bancos, cuántas Orange, cuántas Vodafone, y esto permita mejorar esa calidad de atención al cliente, que fije plazo. No es admisible que se tarden seis meses en resolver una reclamación. En fin, que se dé una atención al cliente de calidad, que es a lo que tenemos derecho en la normativa.
Desde luego, y además no por el bien del cliente, sino también del empresario. No creo que a ninguna empresa le guste tener una denuncia, una demanda o una reclamación, porque eso obviamente tacha su currículum. Recordar que vosotros en OCU tenéis la plataforma Reclamar, que habéis recibido en el 2019 más de 52.000 reclamaciones, donde, como decíamos al inicio, las telecomunicaciones ocupan el primer puesto entre los problemas de los consumidores. Enrique, muchas gracias, como siempre. Enrique García, portavoz de la OCU.
Gracias a vosotros. Feliz año a ti y a todos los oyentes.
Igualmente, un abrazo.
Porque Errejón es ahora
la Lupa de la mañana y la Lupa Noticias. Un recorrido diario por la actualidad con toda la claridad y todos los detalles.
En elecciones, desgraciadamente, vale todo.
Las mañanas en 13 se hacen más grandes.
¿Y qué es eso de un impeachment? Pues vamos.
La Lupa de la mañana con Ana Samboal y Raquel Caldas.
Si consigues 3 millones, te vuelves a dejar bigote.
Una decisión controvertida.
Sí, como tú dirás, vale, perfecto. Sí, sí.
De lunes a viernes a las 2 menos cuarto de la tarde en 13.
Hola, Manu, ¿qué tal el fin de semana?
Pues han intentado meterse a vivir en casa de mi hermano mientras estábamos todos en el pueblo. Así que imagínate.
Pues dile a tu hermano que se ponga una alarma, que es la mejor manera para que no vuelva a suceder.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Herrera, a COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Cause when you love someone, you open up your heart. When you love someone, you make room. If you love someone, and you're not afraid.
Les 12:48 minuts, això és Herrera, COPE Catalunya i Andorra. Acaben de començar ja les classes després de les vacances de Nadal i potser mares i pares ja heu trobat casos de varicela a l'escola i, clar, s'han preguntat o us heu preguntat si el nen està vacunat o si cal vacunar-lo. ¿Por qué empezamos así? ¿Por qué os hablo de vacunas? Bueno, porque la Asociación Española de Pediatría acaba de publicar la actualización anual del calendario de vacunas. Y este año es un calendario de máximos. ¿Qué quiere decir eso? Pues le traslado la pregunta al doctor Francisco Álvarez, coordinador del Comité Asesor de Vacunas de la Sociedad Española de Pediatría. Doctor Álvarez, buenos días.
Buenos días.
Encantado de saludarte.
Igualmente.
Dime, doctor, ¿por qué es un calendario o qué es un calendario de máximos?
Bueno, los pediatras lo que tenemos que intentar es que la salud de los niños españoles sea la máxima posible, ¿no?
Sí.
Y en este caso nuestro calendario, que no varía con respecto al del año 2019, es un calendario de máximos porque contempla vacunas que de momento no están financiadas en los calendarios que financian las comunidades autónomas.
Sí.
Son, por ejemplo, la vacuna del rotavirus en lactantes, uh-huh, que es un virus que produce gastroenteritis, la vacuna del meningococo B, también en lactantes, que solamente tienen incluida esta vacuna en su calendario las comunidades de Castilla, León y Canarias, la vacuna del meningococo tetravalente, que cubre 4 meningococos, que son el A, C, W, Y, y solamente está financiada en Andalucía y en Castilla y León.
Vaya.
La vacuna de la tosferina en adolescentes, que solo está financiada en Asturias, y finalmente la vacuna del papiloma humano en varones, ¿no? Que queremos que también se vacunen los varones del papiloma humano, no solo las chicas, que la tienen incluida en todas las comunidades, porque este virus produce cáncer también en los varones.
Me imagino que si este año el calendario de vacunación, como dices tú, es de máximos, también hay otra razón, debe haber otra razón, digo yo, ¿no? Esa corriente que no acabamos de entender, yo el primero, de padres que no vacunan a los hijos, ¿verdad?
Claro, y sobre todo ahí en Cataluña, en la zona de Gerona, sí que es verdad que puede haber algún grupúsculo, ¿no?, que no quiera vacunar a sus hijos, los que son como si fueran sectas, y que ahí no hay nada que hacer, es decir, que con una secta ya se sabe que no hay nada que hacer. Pero es que la mayoría de los padres que a veces no vacunan a sus hijos, o bien es por desconocimiento, o bien es porque tienen miedo a lo que pueda producir la vacuna, porque ya no conocen los efectos que producen las enfermedades que te vienen las vacunas, ¿no?, porque hace mucho tiempo que no las tenemos. Entonces lo que tenemos que hacer es, con esos padres, intentar hablar con ellos, explicarles dónde hay información fidedigna sobre vacunas, y generalmente hablando con ellos terminamos consiguiendo que protejan a sus hijos, aunque a veces haya que hacer un calendario a la carta, ¿no? Pero conseguimos que protejan a sus hijos. O sea que esto en España la verdad es que no es un problema importante, pero sí que hay que trabajar sobre ello para evitar que esos niños que no están vacunados se protejan a sí mismos y también protejan a los que están alrededor, ¿no?
Claro.
Porque una enfermedad, como sabe, en este mundo globalizado, una enfermedad nos la pueden traer o podemos llevarla nosotros a otro sitio. Y si tus hijos no están vacunados, pues pueden adquirir una enfermedad.
Otro de los puntos que destacáis en la actualización, en el calendario actualizado de vacunas 2020, son las vacunas de recuerdo y de rescate para adolescentes. Eso es un tema muy importante, ¿no?
Sí, o sea, las vacunas de rescate o vacunas aceleradas, que se llaman, se utiliza para personas que no tienen el calendario al día, ¿no? Y entonces nosotros en nuestra página web tenemos siempre unas tablas, ¿no?, para que los profesionales sepan cómo tienen que completar el calendario de los chicos. De todas formas, en los adolescentes a lo que nos referimos con el rescate es que la vacuna del meningococo tetravalente, la que cubre los serogrupos A, C, W y Y, y que ahora mismo todas las comunidades la van a tener incluida en su calendario entre los 11 y los 12 años de edad, y también van a hacer un rescate hasta los 18 años de edad, eso es lo que decimos, ¿no? Que también hay que vacunar a los adolescentes entre 12 y 18 años de edad para poder acabar con esta enfermedad, que si bien es poco frecuente, sí que ha habido un repunte en cuanto a estos serogrupos, el W y el Y, y sería interesante que todos los adolescentes estuvieran protegidos contra estos serogrupos, porque son ellos los que transmiten la enfermedad al resto de personas, ¿no?, a los ancianos y a los niños pequeños. Sería importante que ese rescate se hiciera lo más rápidamente posible.
Doctor, perdona, doctor Álvarez, ¿de qué enfermedad me estás hablando?
De la enfermedad meningocócica producida por los meningococos W y Y, ¿no? Que en estos momentos en España han pegado un repunte importante, y por eso el Ministerio ha incluido en vacunas financiadas esta vacuna en los adolescentes de 12 años, y van a hacer un rescate también, o sea, una vacunación también de los adolescentes de 3 a 18 años.
¿Pero qué estamos hablando? ¿De la meningitis?
De la meningitis, efectivamente. Estamos hablando de la meningitis, vale, y de la sepsis que producen los meningococos. Lo que pasa es que cada comunidad lo hace a su ritmo, ¿no? Y, por ejemplo, en Asturias vamos a acabar ese rescate en junio de este año, de 2020, y hay otras comunidades pues que lo van a hacer a finales de 2021 o a principios de 2022. Por eso lo que pedíamos era que hubiera un poco de aceleración, ¿no?, para conseguir este rescate, para poder disminuir esta enfermedad.
Por tanto, los adolescentes entre 15 y 18 años...
Entre 12 y 18 años tendrían que vacunarse con esta vacuna, ¿no?, con la vacuna que le digo tetravalente, del meningococo, y esto lo van a financiar las comunidades autónomas. Lo que pasa es que, como le digo, salvo los de 12 años, que ya está incluida a partir de enero en todas las comunidades, los de 3 a 18 años, ya le digo, hay comunidades que pueden tardar 2 o 3 años en acabar esa vacunación.
En todo caso, me imagino que esos niños adolescentes de 12 a 18 es su médico de familia, su médico doctor o doctora, quien debe recordárselo, ¿no?
Claro, hombre, las consejerías probablemente lo recuerden, igual mandan cartas a los institutos para que sepan que tienen que poner la vacuna y luego acudir a su centro de salud para que su enfermera de adultos o su médico de adultos le apliquen la vacuna, ¿no? Uh-huh. Creo que cada comunidad va a hacer un ritmo distinto y eso cada persona tiene que informarse en su propia comunidad.
Me imagino que el famoso libro de vacunaciones, aquel pasaporte de vacunaciones, sigue sí. vigente desde que uno empieza la escuela o desde que nace hasta los 18 años, ¿no?
Claro, eso es muy importante tenerlo siempre, tener siempre esa documentación, porque lo que no está escrito no existe, ¿no? Uh-huh. Una persona debe de tener un calendario de vacunaciones donde figure todo lo que se le ha puesto para que no llegue a un nuevo centro de salud si se traslada de comunidad o a otro uh-huh. país
Muy bien.
Y tengan que volver a empezar a vacunarlo porque no tienen justificantes de esas vacunas. Así que ese libro es muy importante que esté bien cubierto.
Muy bien. Hablabas, doctor, de vuestra página web para consultar todas las vacunas. El calendario de vacunas sí. de vacunación 2020 es vacunasaep.org.
Eso es, efectivamente. Es una página en la cual también los profesionales sanitarios y las familias, uh-huh. Tenemos información para profesionales sanitarios y para familias.
Muy
y
bien.
Si tienen dudas sobre vacunas, también hay un apartado para preguntar al comité, pues la duda que tengan sobre su hijo o, en el caso del profesional sanitario, sobre un determinado caso de un niño que quieran vacunar de una forma especial, y pueden hacerlo ahí. Y les contestamos en 24, 48 horas.
Vale. Doctor Álvarez, en un par de minutos que nos quedan. Las vacunas empiezan a los dos meses y acaban a los 18 años de edad, ¿no?
Sí.
Vamos a ver, vacunas imprescindibles que los papás deben y los pediatras deben poner a esos niños o niñas.
Las vacunas que están incluidas en el calendario de la Asociación Española de Pediatría. Y el calendario de vacunación no acaba con los 18 años, porque
¿no?
los adultos...
Sí.
No, los adultos también tienen que estar vacunados de algunas enfermedades, ¿no?
Ah, muy bien, sí.
Entonces eso tiene que consultarlo con su médico de familia, con su enfermera de adulto, uh-huh. en el cual pues completarán la vacunación que necesiten.
Muy
Puede
bien.
Ser la vacuna del tétanos, la sí. vacuna de la difteria, la vacuna de la gripe, bueno... Algunas
sí, sí.
vacunas, que los adultos, la vacuna del neumococo, y eso, lo más importante es que acudan a su centro de salud para que el profesional les indique qué vacunas necesitan si todavía no las tienen.
Muy bien, doctor. Estás en ruta, pero te agradezco mucho que hayas parado y nos hayas atendido. Doctor Francisco Álvarez, coordinador del Comité Asesor de Vacunas de la Sociedad Española de Pediatría. Por favor, estar atentos. Si queréis más información, podéis ir a la página web vacunasaep.org. Un saludo, que tengas un buen año 2020. Gracias.
Muchas gracias por interesarse por las vacunas. Muchas gracias.
Buenos días. Adiós. Adiós. Adiós.
En cope.es, Carlos Herrera.
¿Qué hace usted ahora? Está engrasando el día.
Ángel Expósito.
Tengo una historia que contarte.
Paco González.
Bienvenidos al mejor.
Manolo Lama.
¡Hola!
Pepe Domingo Castaño.
Confirma la gran noticia.
Juanma Castaño.
Esto es el partidazo.
Los mejores comunicadores de la radio española nunca descansan.
En cope.es te acompañan vayas donde vayas, estés donde estés.
Toda la actualidad, los mejores análisis y los contenidos de la antena de COPE con un solo clic en tu móvil. En Twitter, Facebook e Instagram.
¿A qué esperas?
Bueno, pues muy interesante, como siempre, las conversaciones. Nos encanta hablar de salud, de bienestar, y si hablamos de los pequeños, pues muchísimo más. Pero también tenemos algún que otro consejo para los más mayores. Por ejemplo, para aquellos que queréis perder peso y no sabéis cómo hacerlo. Bueno, pues si tenéis 3 semanas, ¿las tenéis? Sí. Bueno, pues va a ser muy fácil porque vas a perder peso sin pasar hambre, sin tomar batidos, y además vas a poder seguir comiendo. Vas a perder peso y grasa acumulada sin efecto rebote, y esto solo te lo va a ofrecer los amigos del plan 1-2-3. Esas 3 semanas te van a servir para quitarte por lo menos más de 7 kilos. ¿Qué quieres información? Bueno, es muy sencillo. Solo tienes que llamar al 650-51-52-53. Repito, 650-51-52-53. Y si además dices que quieres el plan 1-2-3 de Clinitec, vas a tener un regalo, porque ser oyente de COPE tiene regalo. Llama a 650-51-52-53, vas a recibir este plan 1-2-3 en nada, en menos de 24 horas, y además te van a regalar, como decía, por ser oyente de COPE, el tratamiento detox más lipo más drena, más ese tratamiento de parches de vientre plano con ese plan 1-2-3. Así que, ¿a qué esperas? 650-51-52-53.
Acabem ja Herrera, COPE, Catalunya i Andorra. Ara l'actualitat, les notícies, i després encetarem el migdia parlant d'un tema molt, però molt interessant, que és quines feines tenen o poden tenir data de caducitat, és a dir, poden desaparèixer durant els propers anys. Parlarem amb un professor d'una escola que ha fet un estudi, coneix perfectament el tema. No marxis!
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraín, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El PSOE sigue filtrando los nombres de los ministros que van a formar parte del gobierno presidido por Pedro Sánchez. No van a esperar al domingo, cuando el presidente comunicará al rey el ejecutivo completo. Y continúa durante toda la jornada la operación de marketing con filtraciones en cascada. Hay nombramientos que se daban por hecho, como el de José Luis Ábalos en Fomento, ministerio que pasa a llamarse de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. Ya sabíamos también que el Ministerio de Trabajo estará en manos de Podemos, con la gallega Yolanda Díaz al frente. Y en esa estrategia de establecer una especie de contrapoder a todos los ministerios dirigidos por miembros del partido de Pablo Iglesias, Sánchez ha desgajado una de las principales competencias de trabajo, la Seguridad Social. Al frente de este nuevo ministerio, y es el último nombramiento que acabamos de conocer, va a estar José Luis Escrivá. ¿Quién es Escrivá? ¿Y qué recetas va a aplicar Joaquín Vilmanos?
Es un economista de peso. Escrivá es el presidente de la AIREF, de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que es el organismo que se encarga de velar por la buena marcha de las cuentas públicas. Lo nombró el gobierno de Rajoy en 2014, vencía su mandato en marzo. Ahora Pedro Sánchez lo eleva, se hará cargo del nuevo Ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, ya desgajado de trabajo. Su reto fundamental, sin duda, asegurar la viabilidad de las pensiones. Siempre ha dicho que es un problema manejable. Entre las medidas que ha venido defendiendo, trasladar gastos al Estado, elevar la edad efectiva de jubilación a los 67 años y ampliar el periodo de cálculo de las pensiones a toda la vida laboral.
Que el gobierno engorde hasta los 20 ministerios, que haya 4 vicepresidencias, no sale gratis. Solo en personal supondrá un coste añadido de cerca de 2 millones de euros. Al margen de la composición del nuevo gobierno, los líderes separatistas catalanes amenazan una vez más con incumplir la ley y las resoluciones judiciales. Esta mañana el Supremo ha confirmado la decisión de la Junta Electoral Central sobre la inhabilitación de Quim Torra. Está condenado por desobediencia. Esto le llevaría a tener que dejar el acta de diputado y, por tanto, la presidencia de la Generalitat. Lo último es que el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, ha dicho que Quim Torra sigue siendo diputado a pesar de la decisión del Supremo. Un desafío más. ¿Qué más noticias están pasando a esta hora, Marta Ruiz?
Que Manuel García Castellón, el juez del caso de los CDR, ha impuesto fianzas de 30.000 y 15.000 euros a los dos independentistas radicales que quedaban en prisión por tener material para realizar explosivos en su poder. El magistrado estima que no hay riesgo de fuga, ya fueron puestos en libertad con medidas cautelares otros 5 detenidos. Un hombre ha sido arrestado en Valladolid tras amenazar a su mujer con tirarla por la ventana y agredir a uno de los policías locales que se personó en el domicilio de ambos tras recibir el aviso de un vecino. El hombre está acusado de atentado a la autoridad. Y en Australia siguen luchando contra el fuego. En el estado de Victoria, las autoridades han pedido a unas 240.000 personas que se marchen de sus casas, ya que la subida de las temperaturas, están rozando los 40 grados, podrían reavivar las llamas. Hay que recordar que en 2009 los incendios en este estado, en el estado de Victoria, acabaron con la vida de 173 personas. Desde septiembre, las llamas han arrasado con una superficie equivalente a Irlanda y 26 personas han muerto calcinadas.
Hasta ahora seguimos pendientes del final de la etapa del Dakar y del España-Bélgica de tenis. José Luis Corrochano.
Vamos por partes. Primero con el Rally Dakar. Acaba de terminar la sexta etapa. Informa desde Riad el enviado especial Carlos Miquel cómo ha terminado.
Mientras llama el Mujahidin a la oración, ha terminado la etapa con el mejor tiempo para Peter Sagan. Ha sido más rápido, 1 minuto y 2 segundos más rápido que un brillantísimo Carlos Sainz, que le ha vuelto a endosar tiempo a Nasser Al-Attiyah. Y abriendo la prueba en dunas, que es lo más complicado de todo, ahora mismo es líder Carlos Sainz con 7.40, más ventaja todavía sobre Al-Attiyah. Y ojo, cuarto al Raji, quinto Fernando Alonso, en una demostración de nuevo de su talento en esta nueva especialidad. Para él, segundo en motos ha terminado Joan Barreda.
En tenis, Copa ATP, cuartos de final, se está disputando la eliminatoria España-Bélgica. Ha ganado Bautista, ha perdido Rafael Nadal con Goffin. La eliminatoria está empate a uno y se decide en el partido de dobles que van a jugar Rafael Nadal y Pablo Carreño. Comienza en este momento. Espera Australia en semifinales. La otra semifinal es Serbia-Rusia. Y en fútbol, la final de la Supercopa de España el domingo a las 7 de la tarde va a ser un derbi. Real Madrid-Atlético de Madrid. Es baja Coque después de la lesión de ayer en el partido contra el Barcelona. Y el árbitro del partido va a ser Sánchez Martínez con Iglesias Villanueva en la sala VAR.
Gracias, Corro. Te estamos contando la última hora en Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La 1:05, escoltes Migdia a Cope, et seguim explicant tot el que t'interessa des d'ara, des de Barcelona, a través de les emissores Cope Catalunya Andorra. Hem tingut i tenim un divendres gris i amb pluja. Continuarà o no? Carles Osada, bon migdia.
Bon migdia, doncs no continuarà. Encara tenim cel ennuvolat arreu de Catalunya, però la pluja ja ha començat a minvar, ja està marxant i tornarà, podríem dir, l'anticicló que ens ha abandonat almenys aquest matí avui. Però, com deia, ha plogut a bona part de Catalunya, no molt fort, no molt intensament, ha anat bé aquesta pluja. Per exemple, a Lleida ha aconseguit esvair una mica la boira que porten doncs, present amb ella des d'abans de les festes de Nadal, i de cara al cap de setmana doncs, la situació millora, amb més estones de sol que no pas núvols, tornarà l'anticicló, tornen les boires a les comarques del Pla de Lleida i de la Catalunya Central, amb temperatures que es mantenen a la banda baixa. 10 graus ara a Barcelona i Tarragona, 9 a Girona, 7 a Lleida, 4 a Andorra a la Vella. No tenim problemes al transport públic, xarxa viària o fluïdesa en aquests instants.
Imagino que l'actualitat continua al voltant del que el Suprem que manté la retirada de l'acte de diputat del president Torra decidida per la Junta Electoral Central.
Molt ben dit. Ho estem explicant, ho explicarem amb més deteniment a partir de les 2:20, perquè a hores d'ara al Palau de la Generalitat hi ha una reunió, com he dit abans, del president Torra, el president Torrent, la Mesa i els grups independentistes de la Cambra Catalana, Junts, Esquerra i la CUP. Després hi ha una reunió d'urgència del Consell Executiu i després una declaració institucional del president Quim Torra.
Bé, dit això, la pregunta que es fa a tothom, el president Torra continuarà sent president de la Generalitat o hi ha alguna opció jurídica de que deixi de ser-lo o que estigui obligat a convocar eleccions?
Bueno, les eleccions les pot convocar quan ell vulgui. Ja. Té potestat per convocar-les. Ja. Això, deixem-ho de costat, jo el tema de eleccions no ho sé, tot sembla indicar que hi haurà eleccions a Catalunya, no sé si les convocarà avui, que no crec, però jo crec que finals de març, principis d'abril, podríem anar tranquil·lament a unes eleccions avançades. Tot dependrà també de la resolució final, de la sentència final que prengui el Suprem sobre la inhabilitació del president Quim Torra. Aquest matí s'ha pronunciat el Suprem a instàncies del que va dir la Junta Electoral Central, la GEC, que suspenia el senyor Quim Torra de les seves funcions com a diputat, però no com a president de la Generalitat, ja que, segons la Junta Electoral, la potestat de nomenar president només la té el Parlament de Catalunya. Per tant, a dia d'avui, el senyor Quim Torra continua sent president de la Generalitat. Una altra cosa serà quan hi hagi una sentència definitiva del Tribunal Suprem, després de la sentència del TSJ, que sí que l'inhabilitava pel qualsevol càrrec públic.
Carles,
aquesta és la situació.
Molt bé. Digue'm a qui tindràs demà converses.
Abans, si et sembla, perdona...
Ah, sí, que hi ha alguna cosa més?
No, home, una situació... Una notícia destacada que val la pena que la tinguem tots en compte.
Sí.
Avui ha començat la marató de donació de sang,
que és
molt important això. Aquesta marató ha començat aquest matí, tot i el mal temps, a una carpa gran que hi ha a la plaça Catalunya. Hi ha molta gent. Aquesta marató es desenvolupa també, no només a la plaça Catalunya de Barcelona, sinó pràcticament tots els hospitals de Catalunya. Val la pena que tots hi col·laborem i que hi anem, i que durarà fins al pròxim dia 17. Apuntem-nos, perquè donació de sang sempre va bé, mai saps si la pots necessitar o no.
Sempre passa això després de festes.
Exactament.
I hi ha una baixada, una caiguda de donacions.
Doncs siguem solidaris i anem tots a donar sang que sempre fa falta.
I aquí tindràs demà a les 12 converses.
Tenim una política, és la líder de Ciutadans al Parlament de Catalunya, la senyora Lorena Roldán, també portaveu d'aquesta formació. És una convidada que nos viene al pelo, com diuen en castellà, no?
Molt bé.
Amb tot el que està passant avui a Catalunya, doncs demà suposo que la senyora Roldán tindrà molt i molt a dir, perquè el seu partit, no recordem, és la segona força de la cambra catalana i tenen molt a dir.
Gràcies, Carles. Vinga. T'escoltem avui a les 2:20, a l'informatiu migdia, i demà a converses a les 12. Gil...
Felicitats pel programa, a l'Osada.
Esports Valverde en entredit.
Sí, és, insisteixo, un dels arguments principals. De tot això en parlarem, de la situació del Barça, de lo que ha passat amb Valverde, d'aquest embolic on renou al voltant de la figura de l'entrenador. Tornem a insistir. Bartomeu no té, en aquesta hora, una i 10 de la tarda, cap intenció de destituir el tècnic del Futbol Club Barcelona. Dilluns hi ha una junta directiva que ja estava programada des de fa molt temps. Tranquil·litat. Una altra cosa és que d'aquí en endavant hi hagués un terratrèmol esportiu que forcés la pilota mana un canvi a la banqueta. Però a dia d'avui no hi ha intenció de destituir Valverde, tot i que, evidentment, s'admet un cert desgast del tècnic a la banqueta blaugrana. Hem sentit el butlletí en la plana poliesportiva, la rodonirem amb un bon partit de bàsquet que hi ha aquesta nit al Palau Blaugrana, Eurolliga, fase regular, Barça-Efes d'Istanbul. L'Efes que arrencava aquesta jornada com a líder d'aquesta fase regular, el Barça que està a una victòria dels capdavanters d'aquesta fase regular de l'Eurolliga, i estarem també molt pendents d'aquest europeu d'handbol amb el segon partit per la selecció espanyola. Ens quedava pendent d'abans la pregunta en clau blanc i blava, fa al·lusió evidentment al nou vingut a Cornellà, Raúl de Tomàs. Després Quique Iglesias ens parlarà del proper a la llista, que podria ser Cristian Tello, però preguntem a la parròquia Perica, juguem Copa al camp del Sant Sebastià de los Reyes, ha de ser titular Raúl de Tomàs? Sí, no? Twitter, @esportscope, allà esperem les vostres votacions per optar a una entrada doble pal proper partit de l'Espanyol al seu terreny de joc, a Cornellà Prat.
Molt bé, senyor Gil, moltes gràcies.
A
i
vostès.
Ara anem a les xarxes. A la 1:11 es continua parlant de Pedro Sánchez sobre el tema d'aquest nou Ministeri de Seguretat Social i Reforzo en Exteriores i dels nous ministres. També s'està parlant de la grip i que ha començat aquesta epidèmia de la grip amb aquest canvi de temps tan sobtat que tenim. Ara plou, ara fa sol. En fi, també s'està parlant de la Renfe, dels retards que estan havent-hi avui a diverses línies de la xarxa viària. També, perdó, de la xarxa ferroviària. També s'està parlant de les fotografies del cumpleaños de l'aniversari de Kate Middleton, ja sabeu que ha fet 38 anys, i després Adidas ha presentat els seus primers dissenys per l'equip del Boca argentí després de més de 20 anys amb Nike. @CopeCatalunyaAndorra és el nostre perfil. Si ens seguiu, estareu contents perquè estareu molt informats.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bueno, ya sabemos todos que la tecnología está en todos los sectores, el laboral es uno de ellos, y hay voces que alertan de que la digitalización y la robotización provocará que las personas no seamos necesarias para trabajar. Sin embargo, esta afirmación está lejos de la verdad, ya que la digitalización va a traer nuevos empleos para poder llevarla a cabo. Por otro lado, hay trabajos que dicen que tienen fecha de caducidad. En la actualidad, dicen que el 29% de las tareas en el trabajo son realizadas por una máquina. Vamos a hablar con Carlos Martínez, que es el presidente de IMF Business School. Señor Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oiga, hay que asustarse. ¿Han llegado los robots para quedarse o los humanos vamos a seguir siendo imprescindibles?
Los humanos vamos a seguir siendo imprescindibles. Sabemos que llevamos muchos años con ese tema encima de la mesa, pero realmente los macronúmeros no cambian. La productividad, es más, la productividad ha bajado, por ejemplo, en el año 2019. Entonces, todo eso que supone que van a agilizar las máquinas, de momento no está pasando. Y a nivel macro, a nivel mundial se sigue creando empleo. Y en España, a pesar de todas las máquinas, seguimos creando empleo. Eso sí, tenemos que lanzar un llamamiento para las personas con muy baja cualificación, con trabajos repetitivos, con trabajos que no aportan valor añadido, porque esas personas sí que van a tener que reciclarse para no quedarse fuera del mercado laboral.
Eso es lo que le iba a preguntar, señor Martínez, ante esta perspectiva y con el objetivo de preparar y formar a los trabajadores ante estos nuevos avances tecnológicos, hay que ponerse las pilas.
Claro, por supuesto, y no solamente hablamos de formación técnica, hablamos de ser creativos, de ser empáticos, de trabajar en equipo, de resolucionar conflictos, es decir, todas esas habilidades blandas que antes parecía que no eran importantes, ahora con la robotización cada vez son más importantes y las empresas las valoran más, pero tenemos que crear nuestra propia marca y crear un valor en nosotros mismos y pensar que una máquina no va a poder hacer eso, porque desde luego, si estamos en una cadena de montaje poniendo sellos cada vez que pasa una hoja de papel, sí, estamos perdidos, y ahí sí que tenemos que pensar en formarnos, en reciclarnos, para realmente ocupar un puesto con mayor valor añadido.
Uh-huh. Ustedes desde IMF Business School han analizado los 7 puestos de trabajo que tienen mayor probabilidad de desaparecer transformándose radicalmente para esta década del 2020. Por ejemplo, aunque parezca de una película de Star Wars, los camareros, vamos encaminados a que sean robots los que nos sirvan la comida en los restaurantes.
Mire, yo ya he visto algunos casos, sin ir más lejos, bajo la escuela hay un restaurante chino que ya tiene un robot que es el que te trae los platos, se los lleva y hay menos camareros. La conducción, parece que los taxistas, dentro de 10, 15 o incluso menos, la conducción será automática y no serán necesarios conductores. Es decir, hay muchos puestos de trabajo que desde luego están en entredicho y que es cuestión de tiempo que desaparezcan o minimicen su presencia de modo importante.
Ustedes destacan operarios de industria, los chofers, los maquinistas de tren, los carteros, incluso los agricultores y los abogados, que nos ha llamado la atención.
Sí, vamos a ver, los abogados cada vez, los humanos interactuaremos menos en nuestras relaciones laborales y lo harán los robots, entonces eso hará que probablemente el trabajo de los abogados vaya bajando porque habrá menos conflictos entre personas.
Eso es.
O sea que tiene una motivación lógica que, oye, probablemente más tarde que temprano llegue, pero ojalá llegue, me refiero al que haya menos conflicto entre los humanos.
Uh-huh. Oiga, para reciclarse o para hacerlo bien, ya sabemos que hay muchas escuelas, que hay muchos sitios donde ir, pero ¿cómo acertar con la adecuada?
Vamos a ver, primero tenemos que ver qué es lo que nos gusta hacer. Y nunca es tarde. Hay gente con mayores de 50 años que tiene miedo a la tecnología, pero la tecnología no muerde, la tecnología es cada vez más accesible y nos podemos formar muchas veces en un curso de seis meses, de 4 meses, de 1 año, donde aprendemos, por ejemplo, un poquito de programación, que es algo muy demandado, no se requieren unos conocimientos previos y, sobre todo, cuando estudiamos algo, tenemos que ver la empleabilidad que va a tener lo que estamos estudiando a futuro.
Sí.
Por ejemplo, está muy bien estudiar filología hebrea.
Sí, claro.
Muy respetable,
¿sí?
Pero evidentemente sabemos que nuestras salidas laborales, cuando hagamos eso, van a ser muy bajas.
Cierto.
Entonces, ahora que está demandándose tantos perfiles tecnológicos, que hay incluso una burbuja en la demanda de perfiles tecnológicos que están cobrando mucho más que la media de los trabajadores, pues vamos a orientarnos hacia ese mundo y vamos a ver esa escuela donde nos matriculemos, que tenga prestigio, opinión de antiguos alumnos, certificados de calidad que tenga, acuerdos con universidades, es decir, todo aquello que nos dé confianza en algo que vamos a invertir tiempo y dinero realmente cubra nuestras expectativas.
Bueno, espero que el trabajo de periodista o locutor de radio continúe por mucho tiempo.
Ese es insustituible. Eso es pura emoción humana, y eso no hay máquina que lo haga.
Cierto es, don Carlos. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros, Carlos Martínez, presidente del IMF Business School. Feliz año y que sean por muchos que podamos seguir hablando, Carlos.
Igualmente, muchas gracias. Buenas tardes.
Un abrazo.
Hay muchas formas de ver las cosas,
pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Fui una vez a Nueva York en una maratón que me lo pasé muy bien.
Momento de silencio, por favor, fuera música.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Este año sé que sí.
Solo hasta el miércoles 15 disfruta de la financiación total cero de los tecnoprecios del Corte Inglés.
Cero gastos, cero intereses, TAE cero en compras desde 200 euros en electrónica, electrodomésticos y hogar.
Hasta el miércoles 15, financiación total cero en Hipercor y el Corte Inglés.
Financiación ofrecida por Financiera el Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en nuestra web.
En Securitas Direct hemos pedido a nuestros clientes que nos describan en 3 palabras nuestro nuevo servicio guardián. Las 3 palabras más repetidas han sido emergencia, ayuda, tranquilidad. No se nos ocurre mejor manera de contarlo que con las opiniones de nuestros clientes sobre qué se siente cuando estás protegido con Guardián. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Cariño, soy yo, esa mesa se está moviendo. Pero mírala, que está saliendo de la tienda.
Algunos de nuestros productos están a punto de irse para siempre de IKEA para dejar hueco a los nuevos. Descubre nuestras últimas unidades con descuentos increíbles solo hasta el 2 de febrero. Antes de que vuelen, claro. Encuéntralas todas en IKEA.es.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Aquí estamos en COPE Cataluña y Andorra. Si yo os hablo ahora mismo de familias en suspensión de pagos, de familias en quiebra, si os hablo de leyes de segunda oportunidad, el tema seguramente que lo conocéis perfectamente. Lo conocéis porque sois víctimas de uno de estos problemas económicos o porque conocéis a alguien que ha tenido ese problema. Bueno, pues esto se puede subsanar pues acudiendo a la persona o acudiendo a la entidad más adecuada. Y una de ellas, un gabinete jurídico que se denomina Área Jurídica Global, precisamente es uno de los lugares donde os van a atender mejor y pueden ayudaros a superar pues esa quiebra familiar o si habéis tenido algún problema con una entidad bancaria, que a verlos hay y muchos. Javier López es el director del Área Jurídica de Área Jurídica Global. Javier, buenos días.
Buenos días.
Encantado de saludarte. Cuando hablamos de que una familia tiene tantas deudas, sean de todo tipo, sean a nivel de hipoteca que no la puede pagar, no la puede asumir, sea a nivel de visa, sea a nivel de compras de avales,
que haya avalado para un negocio o no, o avaló al piso de sus hijos.
Exactamente. Cuando la pelota es enorme, esa familia que está ya desesperada, ¿se puede acoger? ¿Hay una segunda oportunidad para esa familia?
Sí, existe. Gracias a Dios, desde febrero del año 2015, es una normativa europea en materia de protección del consumidor, existe la posibilidad, ya hay 9.000 personas que lo han conseguido en España, pero no olvides que hay 600.000 personas que ya se han acogido a esta ley en Italia, 300.000 en Francia, 200.000 en Alemania, y en España 9.000 personas.
¿Y por qué en España menos?
Porque es una ley no conocida, los medios de comunicación no se hacen eco, pues entendemos que posiblemente la banca hace algún tipo de presión para no dar a conocer esta ley, que no les beneficia, y el cliente final, también el español, pues es menos conocedor de la normativa europea, con lo cual es cierto que hay un desconocimiento, por eso estamos aquí, ¿verdad?, para dar a conocer esta ley.
Pues explícale, Javier, a las familias que nos están escuchando, o no a ellos, o a algún amigo, algún pariente que conoce que hay un caso cercano, familiar o amigo, que están en esa situación, ¿qué hay que hacer? ¿El primer paso? ¿Cuál es?
Bien, en primer lugar, la normativa europea nos dice claramente que cualquier ciudadano europeo lo primero que tiene que hacer es vivir con su sueldo y luego pagar. Y en España no nos han enseñado a eso. En España hay alguien que gana 1.000 euros, ingresa los 1.000 euros en la cuenta, paga 700 de hipoteca, 300 de un préstamo y luego le quedan para vivir 50 euros. O sea, aquí primero se paga y luego se vive. Y la normativa europea nos dice que esto no es así. El cliente tiene derecho a recibir íntegramente su nómina, vivir, se hace un plan de pagos de lo que necesita para vivir dignamente y después pagar. Y si está muy endeudado, la culpa no solamente es del consumidor, del deudor, también es del banco. Entonces, se obliga a las entidades a hacer un plan de pagos con un notario delante y hace falta lógicamente abogado al respecto en defensa de este consumidor. Y, como digo, se hace un plan de pagos donde primero se vive y luego se paga. Y hemos pasado personas que tienen que pagar 700 euros al mes a pagar 50 o 60 euros al mes. Si los bancos no aceptan, muy importante, si no aceptan este plan de pagos, nos vamos a concurso consecutivo y se cancelan íntegramente todas las deudas. Y no es broma. Se debe demostrar que hemos intentado llegar a un acuerdo con la banca. La mayoría de las veces los bancos no quieren llegar a un acuerdo de refinanciación y si no llegan a un acuerdo de refinanciación, esas deudas se cancelan.
A tu disposición está Área Jurídica Global. El teléfono gratis, gratuito, 990-1716, 990-1716. Recuerda, por si necesitas refinanciar o cancelar tus deudas. ponte en contacto con Área Jurídica Global. Javier, muchas gracias. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Adiós. A vosotros.
Cadena COPE presenta una gran selecció de clàssics. Les guitarres d'alt voltatge. El rock més autèntic. Viu un repàs al millor rock nord-americà de les últimes 4 dècades amb el millor tribut a Guns N' Roses i Aerosmith. Les millors dels Guns amb Night Train to Paradise. I la dels Aerosmith amb Sweet Emotion. Doble concert, un cartell impecable amb més de 2 hores de show en directe. Divendres 7 de febrer a les 9 de la nit a Las Vegas. Entrades a la venda a atrapalo.com.
En COPE estamos donde estás tú.
Me hacéis una compañía realmente increíble, no solo a mí, sino a mis compañeras también.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos nuestros programas con los mejores comunicadores.
Querida mía Lolita Flores, buenos días.
Buenos días, querido mío, señor Herrera.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras. Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación de COPE nos movemos contigo.
COPE, estar informado.
A punt d'arribar a 2:15, migdia, COPE Catalunya i Andorra. Y yo siempre soy la chica del euro. Ya voy por la copa y me dicen, Montse, ¿tienes un euro? ¿Tienes un euro? Y yo digo, ¿para qué querrán un euro?
¿Tienes un euro, Montse? ¿Tienes un euro?
Así mismo, cada día, desde que entro por la puerta de la copa me lo dicen. Y claro, es que son muy listos los compañeros de COPE porque... ¿Qué necesidad tienen de tener un euro? Bueno, pues tienen la necesidad de tenerlo porque ellos no tienen un descalcificador en casa, pero no cualquier descalcificador, sino el mejor del mercado. Porque por tan solo un euro vas a poder tenerlo en casa. Seguramente querrás más información porque dirás, a ver, esta chica, com diu en català, s'han begut l'enteniment aquí a la COPE. No. Per un euro podràs tenir el millor descalcificador del mercat marcando un número de teléfono, el 900-208-208, o entrando en descalcificadorolimpiaplus.es. Lo repito, 900-208-208, o entrando en descalcificadorolimpiaplus.es. Que sí, que yo pido el euro, pero que los que lo hacen van a ser los amigos del Grupo Corsa, que siempre tienen sed de innovación. Qué bien traído, Collado. ¿Cómo es como me pides el euro por la mañana, Collado?
Montse, un euro. Así d'aquí es. Res, anirem a caçar Pokémon.
¿Ah, sí? Sí? Ay, qué bien, me gusta. Ahora volvemos, ¿eh? Venga, un euro, ¿quién me deja un euro?
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
COPE es más.
Es más entretenimiento.
María Jesús, buenos días.
Qué alegría que me da oírte hablar.
Es más información.
Mira, ahora mismo estamos a 10 kilómetros en la frontera de Siria, en los altos del Golán. Estoy viendo las luces.
Es más análisis.
Esta práctica de los vivientes de alquiler, que en muchos casos es una explotación porque las mujeres que...
Es más deporte.
Todos los especialistas en tiempo de juego.
Es más móvil y más redes sociales.
COPE es más.
COPE, estar informado. Hay una forma de estar más cerca todavía de tus comunicadores preferidos. De Carlos Herrera.
Mi superamor, por ejemplo, es cursi.
No, el Herrera es muy cursi también, ¿eh?
A ver. Y que será lo próximo, compartir postres.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito.
Entra en cope.es y regístrate ya. Formarás parte de una comunidad con los profesionales mejor valorados de la radio.
Y después a los oyentes. Y los oyentes que nos han hecho llegar cartas.
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve. Con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta. En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Hola, Chicharito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Te voy a hacer la pregunta que se le hace a un jugador que ha estado en el Madrid cuando juega contra el Madrid.
Todos los goles que he estado los voy a celebrar, claro.
Es el mejor comunicador. Cuenta con el mejor equipo.
Se han jugado partidos importantes.
Maldini. Se está perdiendo la importancia de la Copa Inglesa y es una pena.
Nadie es capaz de conseguir más exclusivas de todos los deportes que Juanma Castaño.
Miguelito, cuéntame cosas del vestuario. Creo que tienes información buena.
El mensaje de Zidane ahora mismo al vestuario no tiene el
mismo calado que en su primera etapa.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo algo más de lo que pasa en el deporte. El Partidazo de COPE, líder indiscutible de la radio deportiva nocturna. Lo damos todo.
Cadena COPE presenta una gran selecció de clàssics. Les guitarres d'alt voltatge. El rock més autèntic. Viu un repàs al millor rock nord-americà de les últimes 4 dècades amb el millor tribut a Guns N' Roses i Aerosmith. Les millors dels Guns amb Night Train to Paradise. I la dels Aerosmith amb Sweet Emotion. Doble concert, un cartell impecable amb més de 2 hores de show en directe. Divendres 7 de febrer a les 9 de la nit a Las Vegas. Entrades a la venda a atrapalo.com.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
2:15, això és el migdia, a través de les emissores COPE Catalunya i Andorra. És divendres, plou. Seria bona idea, no?, anar al cinema avui, demà o demà passat, o quan vulguis. El senyor Tuñón i la senyora Rodríguez et conviden.
Hola, Jordi, bon dia.
Bon divendres.
Com estàs?
Doncs preparat per anar al cine.
Sí, és una afirmació, home.
Sí, però a més aquesta setmana... que maca que és.
Sí, après sí. Un beso pitu al porter de la finca de COPE cada dia.
Al final els oients ho notaran.
Segur. Però bueno, mentrestant...
En fi, doncs que...
que vas al cinema avui?
Com et dic, sí, vaig al cinema i tinc dubtes entre un parell de pel·lis que s'estrenen avui.
Per cert, però... vaig anar a veure Star Wars.
Sí, vas caure?
Em va agradar.
Sí?
Sí.
Vas fer soroll de sable làser?
Haig de reconèixer i vaig anar a veure-la en 3D.
Mare meva.
Sí.
Déu-n'hi-do.
Em va agradar molt, eh?
Tota una experiència.
Sí, ara la gent que vagi...
No, que la força t'acompanyi sempre.
Això, the force be with you.
Doncs vinga, som-hi. Doncs Star Wars ja queda enrere i aquest primer divendres d'estrenes de l'any... s'estrena un documental sobre Luciano Pavarotti.
Ah, me piace.
Sí, és aquest.
Mi padre era tenor. Siempre imitas lo que hace tu padre, así que yo fui un pequeño tenor. Mi madre dijo, mi hijo tiene una voz maravillosa para el canto. Le contesté, mamá, lo dices porque eres mi madre. No, porque eso no lo digo cuando oigo cantar a tu padre.
Era un home amb un gran sentit de l'humor.
Quina veu, eh?
Va morir amb 72 anys l'any 2007 i ara arriba aquest documental sobre la seva vida que, a part de la seva gran veu i de la seva gran professionalitat, va tenir una vida realment fascinant, eh? Doncs es diu Pavarotti.
La veurem.
Allà està, als cinemes. Una pel·li interpretada pel gran Sergi López i la Laia Marull, que es diu La Innocencia, que va sobre una nena de 15 anys que viu a un poblet de València, sent ofegada, vol escapar, té un noviete... els seus pares no el veuen amb bons ulls.
En fi,
el que ens ha passat a tots als 15 anys, però està molt ben feta, el tràiler pinta molt bé, com et dic, Sergi López fent de pare doncs està esplèndid, i és una d'aquelles cintes sobre lo difícil que és l'adolescència, tant per als adolescents
com
pels pares. Que l'envolten i els pares.
Certament.
Sí.
La Innocencia.
La Innocencia, una pel·li que també s'estrena avui. I una altra, va, La Guerra de las Corrientes.
Ui!
Això de què va? Va de la vida de Thomas Alva Edison, del senyor Westinghouse i del senyor Tesla, que són els tres principals artífecs d'aquest gran invent que va ser l'electricitat.
Certament.
Quan algú se'n va adonar que per esos cables podia correr l'electricitat i ens podia canviar la vida, com així va ser, a tots. La guerra de patents i la guerra salvatge i ferotge que es va donar entre ells, aquest és el tràiler d'una pel·li que ha produït el mateix Martin Scorsese.
Thomas Alva Edison.
Tengo tantas ideas que tardaría 12 vidas en llevarlas a cabo.
Pronto en todo el país, en Europa y en el mundo entero.
Hornos, lavadoras eléctricas, carros eléctricos.
Vamos a ser grandes, grandes, grandes.
En todo negocio hay buitres.
Hola, soy George Westinghouse. Yo podría hacer lo mismo con la electricidad que con el gas.
Damas y caballeros, Nikola Tesla.
¿A qué se dedica usted?
Resuelvo problemes a idiotes.
Quins cracs, eh?
Doncs són tres grans persones que van marcar, sens dubte, el segle XX. Estem a finals del segle XIX, principis del XX, i la Guerra de les Corrientes relata la lluita aferrissada que va haver entre ells. I avui sí que arriba a les pantalles la que ha estat la gran, gran guanyadora dels Globus d'Or.
Certament.
Que és una pel·li que a mi no em crida massa. A mi les pel·lis de guerra, de trinxeres... No...
Tots més de xininola.
Què vols que et digui? Però és una gran, gran, gran superproducció que es diu 1917-1917.
Que no és el mejor turrón del mundo.
No, no, no és això, no és això. És un any en el que Europa estava en guerra, Primera Guerra Mundial, i dos joves soldats britànics han de creuar les línies enemigues per portar un missatge que aquest missatge salvarà moltes vides, i si no aconsegueixen portar-lo al seu destinatari, sí, doncs pot ser una massacre, i en fi. És una pel·li molt ben feta, amb grans efectes visuals, i són així.
¿Tiene un hermano en el segundo batallón?
Sí, señor.
Van directos a una trampa. Sus órdenes son entregar un mensaje para suspender el ataque de mañana. Si fracasan, será una masacre.
Pues si serà una massacre o no, ja qui vulguin al cine, ja ho, de, ja ho veurà.
A mi m'ha sobtat que sigui la millor pel·lícula dels Globus d'Or, eh?
Va sorprendre molta gent, però, en fi, ja saps que ja va passar amb Dunkerque, que també es van portar molts premis. Quan es fan drames bèl·lics amb aquestes característiques, acostumen a endur-se molts premis.
De totes maneres, com aquí no l'hem vista, no. Clar, és premiada, però aquí no l'havíem vista fins ara, i llavors no tenim paràmetres per poder explicar si ens agrada o no.
I si voleu, per acabar, una comèdia lleugera espanyola, dirigida i protagonitzada per Carlos Iglesias,
sí,
el gran Carlos Iglesias, el de Un Franco 14 sí, pesetas. La pel·li es diu La suite nupcial, i m'agrada molt perquè és la típica comèdia d'enredo amb banyes o no banyes incloses, amb algunes parelles que passa a la suite nupcial d'un gran hotel de Toledo. Surt també José Mota, no sé si això suma o resta a la pel·li, però jo ho dic.
Jo crec que suma,
José Mota. I m'ha agradat molt una frase de la sinopsis de la pel·li, perquè diu: els homes joves volen ser fidels i no ho aconsegueixen,
sí,
i els homes madurs volen ser infidels i no ho aconsegueixen.
Gran frase.
Gran frase.
Bueno, ja en parlarem, aviam quines d'aquestes pel·lícules. Pavarotti...
La Guerra de las Corrientes, 1917, La suite nupcial, aviam... La Inocencia... N'hi ha més, però aquestes són les més destacades.
Molt bé, doncs cap al cinema. Gràcies, Jordi.
Apa, adéu!
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Tenían todo lo que podían desear, pero renunciaron a ello para entregar su vida a Dios. San Francisco y Santa Clara de Asís escribieron juntos una historia de sacrificio y entrega a los demás. Clara y Francisco. El viernes a las 10 de la noche, Fe en el Cine, en 13.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Es que yo quiero tenerte, quiero sentirte siempre cerca de mí. Quiero tu sombra y a todas horas sigo volando por ti. Ser el eco de tu voz, no tengo más condición. Es que yo quiero tenerte, quiero sentirte.
Estàs escoltant el migdia COPE Catalunya i Andorra. Estava jo pendent, molt pendent, de les estrenes de cine d'aquest cap de setmana que comentava la Montse, la meva companya, amb el Jordi Tuñol. Montse, m'ha encantat la frase aquesta, eh?
Sí, sí, eh?
Sí, sí, la gent jove vol ser fidel i no ho aconsegueix, i la gent madura vol ser infidel i tampoc ho aconsegueix. És una gran frase, eh?
Sí, sí, per apuntar-la.
És per emmarcar-la, eh? A més, és pura realitat. Com també és realitat virtual, això sí, una mica virtual, és el que l'experiència que s'està fent o han fet als centres d'assistència primària sanitària de Badalona, que estan intentant, doncs, combatre dos problemes molt greus que té la gent gran, que és el sedentarisme, és a dir, seure a casa i mirar a la tele o escoltar la ràdio tot el dia, i això implica un segon element negatiu per ells, aïllats, que queden completament aïllats del món real de la societat, no? I per trencar amb això, i en col·laboració amb la Universitat Oberta de Catalunya han posat en marxa la idea, o els hi han traslladat la idea de sortir a caçar pokémons. Ja sabeu, aquella aplicació que va causar furor i continua utilitzant-se i molt, no? El Pokémon Go, que vas amb el telèfon mòbil i pots anar caçant bitxos de forma virtual per on vulguis o per on t'indiqui l'aplicació. Volem saber més coses d'aquesta iniciativa que és única, a través del Jordi Piera, que és professor d'Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicacions de la UOC i col·laborador d'aquests centres d'assistència primària sanitària de Badalona. Jordi, bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta, és el que li faltava a l'aplicació, no? Vull dir, li faltava alguna cosa més i vosaltres l'heu posat, no?
Sí, aviam, d'alguna manera l'aplicació va tenir un canvi molt important a l'any 2017. Sabeu que és una aplicació que va sortir l'any 2016 i,
sí.
I a partir, bueno, des de bon principi era una aplicació que tu jugaves sol, uh-huh. I podies anar, doncs, tu pel carrer caçant els teus bitxos, com tu bé has dit, però a l'estiu del 2017 és quan la cosa es comença a tornar interessant, quan l'aplicació té una actualització,
sí.
On bueno, apareixen uns bitxos molt forts, que l'única manera que tu tens d'intentar caçar-los és primer guanyar-los amb un combat.
Ah, sí.
I aquest combat l'has de fer, com a mínim, entre més d'una persona segur i fins a un màxim de 20 persones, uh-huh. Han de quedar per a l'hora, en una hora concreta, en un lloc concret, sí. per lluitar amb aquest Pokémon, diguem-li, tenir l'oportunitat de caçar-lo, no? Uh-huh. I és aquí on es comença a juntar gent que no es coneix.
Sí.
I aquí és on ens comença a nosaltres interessar, no? Aquestes interaccions que es produeixen fruit d'aquesta gent que queda i que no es coneixen.
Uh-huh. I ho apliqueu a través... I com arribeu amb aquest acord o amb els caps de Badalona? La trobada aquesta com es fa?
Mira, això és un treballador social d'un dels centres, que és un jugador i que, curiosament, no comença, això no comença amb la gent gran, que és com segurament la població on es dirigeix més això,
sí.
Sinó comença realment amb un nen amb autisme que és tractat pels serveis socials de la ciutat i que els pares estan molt preocupats perquè realment els hi costa molt arribar al noi,
sí.
Però el noi interactua molt bé davant de la tecnologia, no? Llavors aquest treballador social els dona la idea als pares de dir, escolta, i per què no proveu d'anar a caçar Pokémons amb el nen? Li poseu l'aplicació no a caçar Pokémons,
uh-huh.
I serà una manera que potser podreu construir, diguem-ne, aquest pont per poder relacionar-vos amb ell. I ho proven i funciona.
Vaja.
I aquest noi ho explica, aquest treballador social ho explica en una sessió clínica,
sí.
I bueno, als centres de Badalona, diguem-ne, hi ha de salut de Badalona hi ha molta trempera per tot el que és la innovació tecnològica o la innovació digital,
sí.
I s'escampa, no? I llavors és una infermera, gestora de casos, que ho recomana a una persona gran.
Uh-huh.
I llavors ens explica l'experiència. I bueno, es va fent com una mica de cadena,
sí.
Fins que d'alguna manera es comença a establir i es veu que realment funciona, no? I això, bueno, quan veiem que realment funciona és quan ens assabentem d'això, que era una cosa que passava més o menys de manera informal,
mm-hmm.
I ho intentem homogenitzar, no? I després fer un estudi al voltant d'això, que és el que hem fet, no? Intentar-hi posar-li pues, números per demostrar que això que realment està funcionant.
I en l'estudi heu aconseguit saber que són 300 persones que juguen això?
Moltes més, no.
Més de 300.
A Badalona, que no és una comunitat, diguem-ne, molt gran, hi ha més de 1.000 jugadors.
1.000?
Sí, que estan en un grup de Telegram, i a través d'aquest grup de Telegram... Clar, tu pensa que el joc no té la capacitat, diguem-ne, d'organitzar les quedades aquestes per lluitar contra aquests bitxos. Llavors la gent es va haver d'organitzar d'alguna manera.
Uh-huh.
Primer va començar amb un grup de WhatsApp, però clar, el grup de WhatsApp només arriba a 255 persones, no era suficient, llavors es van migrar cap al Telegram, i en el Telegram, a l'hora d'organitzar aquestes quedades, tampoc anar copiant missatges, vinga, quedem a les 12 a la plaça de no sé on, vinga. Al final va haver-hi uns desenvolupadors que van fer uns chatbots en el Telegram, llavors a través d'aquests chatbots es poden crear trobades,
uh-huh.
En aquestes trobades la gent s'hi apunta i
sí.
Tu quan arribes a la trobada saps exactament la gent que vindrà i quan arriben et diuen estic aquí.
Uh-huh.
I llavors, bueno, el grup de Badalona són més de 1.000 persones, però sí. Per exemple a Barcelona ciutat s'han tingut que separar en barris perquè és impossible que hi capin tots en un grup i hi ha grups de 2.000 i 3.000 persones.
Però si parlem del tema concret de gent gran, sí. Hi ha molta o...
Gent gran, clar, gent, aquí això que t'he dit està tot barrejat.
Sí, sí, sí.
Està tot barrejat perquè, clar, el que interessa és tenir una comunitat el més gran possible perquè quan tu vols una incursió pel matí o per la tarda o una lluita contra aquest Pokémon Force, diguem-ne, hi hagi les majors possibilitats de trobar gent per fer-ho, no? Uh-huh. Però nosaltres pensem, o sigui, no ho tenim calculat perquè, o sigui, no t'ho puc dir un número exacte,
sí. Però
nosaltres, les nostres prospeccions és que més d'un 40% de la gent que juga té més de 40 anys i més d'un 30% de la gent que juga té més de 65 anys.
I els efectes positius sobre aquesta gent que té més de 65 anys estan mesurats, Jordi?
Sí, nosaltres sí. Nosaltres hem pogut fer, a través de l'anàlisi de les dades que tenim en aquest bot de trobades, o sigui, nosaltres hem tingut accés en aquest chatbot de trobades que tenen en el Telegram, i hem pogut analitzar les dades de tot l'any 2018.
Uh-huh.
Llavors, amb les dades que hem analitzat de l'any 2018, nosaltres hem vist que, respecte de la població normal, aquesta gent, bueno, la gent que juga en aquest joc en concret, caminen entre 7 i 10 quilòmetres diaris, de mitjana, que és molt més que la població mitjana real. Això ho hem complementat també amb unes entrevistes, diguem-ne, o sigui, aquests són els números freds, diguem-ne, i això ho hem complementat amb un estudi etnogràfic que es diu que és unes entrevistes qualitatives. Els hem seguit, hem anat amb ells, hem estat dues setmanes passejant-nos per la ciutat amb ell, veient com és la seva rutina diària, i hem fet entrevistes qualitatives pues, a unes quantes persones grans que ens han explicat bueno, com ha canviat la seva vida, no? Gent que realment, pues, jo que sé, una senyora, tenim una superestrella, que és la Joana, que és una senyora que va quedar vídua, que estava molt tancada a casa, que va començar a jugar amb el joc, i que després, amb l'excusa de caçar Pokémons pel net, sí. I bueno, anava dient, jo vaig caçant pel net, però no, era per ella.
Per
no?
ella.
I ara la veus,
sí.
Pràcticament no sabia fer servir un mòbil i ara va amb el seu mòbil, amb el seu rellotge intel·ligent. Està més morena que nosaltres a l'estiu, després de tot un estiu de platja, de tant anar pel carrer.
Yeah.
I cada dia fa 25.000 o 30.000 passes amb el seu rellotge intel·ligent.
Increïble. Escolta, és a dir, que estan provats els efectes sobre la mobilitat, sobre les avantatges físiques, però també les emocionals, no?
Sí, nosaltres no som els primers que hem demostrat que el Pokémon Go, diguem-ne, va en contra de... O sigui, afavoreix o lluita contra el sedentarisme. Ja hi ha altres estudis que ho havien demostrat, el que sí que nosaltres ho hem fet d'una manera novedosa, que és a partir de l'analitzar aquesta informació d'un chatbot, que és una informació, diguem-ne, molt, molt, molt objectiva, i que complementem amb l'estudi qualitatiu. El que estem fent ara també, que això sí que és una cosa que la gent, els altres investigadors arreu del món que han investigat sobre això, només ho han pogut fer de manera qualitativa. El que nosaltres hem fet és, a partir de les dades aquestes que tenim del chatbot, estem fent un estudi de xarxes socials. És a dir, estem veient les relacions un a un que s'estableixen al llarg del temps,
sí.
I intentant veure si aquestes relacions que s'estableixen són duradores, quina qualitat tenen. Això és un tipus d'anàlisi que es fa servir molt en l'anàlisi dels mitjans socials, tipus el LinkedIn, el Twitter, i aquestes coses. Doncs això ho hem portat en el joc. I les conclusions que tenim de moment, que aquestes sí que no les tenim publicades, és que realment sí que s'estableixen uns lligams entre els jugadors que juguen de manera habitual, que són duradors en el temps, i per tant nosaltres argumentem que això va en contra de la sensació de la soledat o de l'aïllament social.
És a dir, que si amb el Pokémon Go, amb aquest joc, amb aquesta aplicació, s'està aconseguint el que s'està aconseguint, això és no una finestra, això és una porta oberta a que aquest tipus d'aplicacions, a que aquesta realitat virtual i tecnològica pugui canviar encara més el nostre món, no?
Sí, 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 ho està canviant. Nosaltres el que ens interessa des d'un punt de vista de la investigació, aquest joc, tu has dit molt bé, al principi no va tenir com un gran boom, i tothom se'l va descarregar i ta-ta-ta, va quedar molta... Bueno, la majoria de la gent, després de 6, 7 mesos, 8, va deixar de jugar, però el que a nosaltres ens interessa és la gent que va quedar jugant i com aquest joc es tradueix a les rutines quotidianes de la gent, no? I observar realment què passa quan això, diguem-ne, d'alguna manera s'hibrida amb la teva vida diària, no? I realment, sí, aquest joc no va ser el primer de la seva natura, és a dir, no és el primer joc de realitat augmentada, però sí que és realment el joc que realment va posar de rellevància això, no? I és molt interessant estudiar tot el que passa al voltant d'això i sí, ens està canviant el món i la manera en què ens relacionem, sobretot a les ciutats que acostumen a ser més impersonals, no? I que un dels problemes més grans que hi ha a les ciutats doncs és justament aquest, no? El de la soledat i el de l'aïllament social.
Jordi, molt, 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 molt interessant, a partir d'una aplicació, d'un joc, de realitat augmentada, com dius tu, el Pokémon Go, imagina't, la vida de molta gent gran sobretot, doncs ha canviat, doncs, què ens depararà el futur? Aquí estem esperant que arribi. Jordi, una abraçada molt gran, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu.
Bona tarda.
Bon dia.
Adéu,
bona tarda. Adéu.
Cadena Cope presenta Un solo que t'ho diu tot. Un concert que no et pots perdre. Arriba el moment de reviure en directe les cançons de Dire Straits. Sultans of Swing, concert tribut a Dire Straits. Divendres 22 de febrer, a les 9 de la nit, a Luz de Gas. Entrada ja a la venda a atrapalo.com, Discos Tesla i Discos Revolver. Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bueno, el tema dels esports collados és una mica com el temps. Ara, sí. Ara plou, ara no plou. Ara hi sol, ara hi ha sol, ara no hi ha sol. Ara granita. Ara,
ara saco un conejo d'una xistera.
Miri, s'ha ennuvolat el tema. El tema blaugrana s'ha ennuvolat una mica.
Sí,
li explico. Li explico. Bueno, tothom ho sap, aquestes alçades de la vida. El Barça hi perdia davant l'Atlético de Madrid la semifinal de la Supercopa d'Espanya, 3-2, i hi havia un cert enrenou al voltant de la figura d'Ernesto Valverde. Efectivament. Ahir explicàvem el partidazo i el tiempo de juego que la intenció del Barça, la intenció del Josep Maria Bartomeu, és mantenir Valverde en el seu càrrec. Des de fa mitja hora, aproximadament, els companys de RAC1 venen informant d'una reunió, d'una trobada a Qatar entre a Vidal i Òscar Grau, per part del Futbol Club Barcelona, amb Xavi Hernández, actual tècnic del Al-Sadd. A Sportscope estem treballant sobretot en la direcció de que el Barça confirmi o desmenteixi aquesta notícia que han posat els en solfa els companys de RAC1. Reunió a Qatar a Vidal, Òscar Grau, amb Xavi Hernández per explorar la possibilitat de que Xavi agafés o fos, ja veuríem quan, entrenador del Futbol Club Barcelona. Insisteixo, estem treballant en això, una notícia o una informació que agafa a l'expedició del Futbol Club Barcelona de tornada cap a Barcelona. L'arribada del Barça a casa nostra està prevista per les 14:45. Òbviament, el que potser serà inevitable és que Josep Maria Bartomeu, quan posi el peu a terra, es trobi a un pelotón de càmeres de televisió i de companys periodistes perquè confirmi o desmenteixi aquesta notícia. Tot això abans d'un cap de setmana on la plantilla té festa i que ens portarà dilluns a una reunió de la Junta Directiva del Barça programada en el seu moment, que havia de ser tranquil·la en el seu moment, però que ja de tranquil·litat n'ha perdut, evidentment, una mica. Oiga, pónganos un poco en órbita. Xavi Hernández, actualmente, ¿qué está fent? Entrenador de l'Al-Sadd. No li ha anat, un equip de què? De Qatar. No li ha anat gaire bé. Però vull dir que és similar a primera, segunda, tercera, aviam, regional, què és això? Els no té categoria, vamos. Els
ADN-ologs
de l'estil Barça pronosticaven i apuntaven a la figura de Xavi Hernández com un futur entrenador del Futbol Club Barcelona. No d'una manera immediata, sinó d'una manera una mica a mitjà i llarg termini.
Per això li preguntava què estava fent i si havia aconseguit alguna cosa important.
Doncs no, més aviat el que ha aconseguit és una munió de crítiques després del paper del seu equip al Mundialet de Clubs.
I però les seves declaracions de com lo bien que se vive allí.
Això és una altra història i això són figues d'un altre paner. Sembla ser que ara mateix qui més defensa el tècnic del Futbol Club Barcelona, Ernesto Valverde, són els seus futbolistes.
Ahir Messi, després del 3-2 davant de l'Atlético, va donar la cara i va agafar el brou per les banyes.
Es normal, ¿no? Que cuando hay derrota, cuando no se consiguen los objetivos, cuando la gente ve que su equipo no juega como a ellos les gustaría, como a nosotros nos gustaría también, que hable, que digan cosas. Tenemos que estar más unidos que nunca, ser un grupo fuerte y sacarlo adelante. Es una situación difícil, sobre todo porque se nos escapa un título el cual lo queríamos, pero ahora hay que mirar para adelante y seguir creciendo.
Vam tornar a veure les imatges d'un Messi capcot, d'un Messi absent en el terreny de joc quan l'Atlético remuntava. En resum, 3-5 de la tarda, Joan Batllori al comandament, l'F5, l'última hora de la situació i de l'estat de salut del Barça després d'aquesta derrota, insistim, a una semifinal d'una Supercopa d'Espanya. Posem les coses en el seu context, 10 de gener de 2020. Escolti, canviem el tercio. Parlem del Espanyol. Està Quique Iglesias aquí a la meva esquerra amb el mòbil.
Porque ayer por la noche estaba también.
Tiqui, 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 tiqui.
Ayer te estuve escuchando, Quique.
Sembla que no, però jo faig feina, sí.
Sí, sí, yo siempre lo he dit, Este hombre ayer por la noche, altas horas, que le dijeron Enrique en vez de Quique.
Al Emilio Pérez de Rojas.
Sí, perquè vegis que és real, que t'estava escoltant. Va dir el nom de Tello, que després jo li he preguntat...
Cristian Tello, sí, senyor.
Ja fa dies que el vam dir, el nom de,
sí,
de Cristian Tello.
Ara, el seu amic Tello.
Ara mateix és, doncs, objectiu, primera opció per part de l'Espanyol per reforçar l'extrem dret de Cristian Tello, jugador del Betis, amb contracte fins al 2022. Penso que el jugador està ja convençut de que l'opció de l'Espanyol és bona per ell. Falta l'acord amb el Betis. De moment l'Espanyol no arriba al que demanaria el Betis en aquesta sessió amb opció de compra obligatòria. Si l'Espanyol es queda a primera divisió, evidentment és una primera opció, un Cristian Tello que va sortir de les categories inferiors de l'Espanyol com no podia ser d'altra manera. Hi haurà sortides perquè doncs Abelardo ha de treballar amb menys jugadors dels que té ara a la seva disposició. Apunti els noms que venim dient, de Ferreira, de Pipa, i també atenció perquè se li podria doncs buscar una alternativa a Piatti. No hi ha res decidit, però em fa l'efecte que aquests tres noms són tres possibles jugadors que poden abandonar la disciplina de Can Perico. Un Espanyol que ha entrenat avui, senyor Gil, sobre gesp artificial.
Clar.
Per preparar el partit de diumenge davant el Sant Sebastián de los Reyes. D'aquí una estona, Sports Cop, escoltarem a un xaval de la cantera que va jugar de titular l'altre dia al derbi, que es diu Òscar Melendo.
És curiós perquè una de les raons per les quals Alenyà va deixar el Barça i va anar al Betis era la presència de gent que coneixia, com el Bartra i el Tello, i ara el Tello podria deixar la disciplina del Benito Villamarín i venir a l'Espanyol a intentar fer algun golet de falta, que no estaria gens... No estaria
l'estira
gens,
molt bé.
No estaria gens malament, senyor Iglesias. Parlava el Quique de la Copa del Rei. A més del Sanse Espanyol, sí, tindrem un Cartagena-Girona, un Nàstic-Zaragoza i un Badalona-Getafe. Són els catalans implicats en aquesta ronda de setzens de final de la Copa del Rei. A més, en plana poliesportiva hem d'actualitzar el món del bàsquet. Avui hi ha un partit molt interessant a l'Eurolliga, juga el Barça davant l'Efes d'Istanbul. L'Efes arrencava la jornada, insisteixo, com a líder de la fase regular. El Barça està a una victòria dels equips capdavanters en aquesta competició europea de clubs. L'actualització de l'etapa del Dakar i en el món del handbol, l'europeu, que porta a la selecció espanyola després de la primera victòria contra Letònia a jugar contra la selecció d'Alemanya. Digui'm, senyor Pallari.
Perquè respiri una mica i relaxi,
no,
com deia la Montse. Ja comencen els digitals a deixar anar notícies sobre Valverde i el Barça. Un titular. Vingui. El Barça ja no contempla la destitució de Valverde com algo impossible.
No diré
quin digital és, però és de...
Aviam. És un poco liado esto, ¿no? No descarta...
El Barça no contempla la destitució de Valverde com algo impossible.
Léalo otra vez.
El Barça ja no contempla la destitució de Valverde com algo impossible.
Bueno, clar, és que impossible no hi ha nada en
aquest
món. És
que impossible en futbol no hi ha res, Pepe, dir, perquè és el que dèiem. Si ara arriba la Champions i quedes fora de la Champions en vuitens,
sí,
i resulta que a la Lliga et fots una patacada i el Madrid se't dispara...
Però la culpa no sempre va ser...
Quantes vegades ha quedat eliminat de la Champions el Barça des que Valverde és entrenador?
És veritat que Valverde arrossega sobretot dues lloses molt grans, pues que ja són
està.
Roma i
ja,
Liverpool.
Ja està.
És veritat. Lo d'ahir no és Roma i Liverpool, és una semifinal de Supercopa d'Espanya.
Però recorda
sí, no, miri,
les dues
en futbol,
pedres
al final,
a la sabata.
Al final en futbol tot és possible. Clar. Tot és possible. Recordo que a la primavera Valverde i el Barça es poden posar d'acord en activar aquesta continuïtat o no activar la continuïtat del tècnic a la banqueta. Potser també hem de veure el vessant d'un Valverde ahir, Elena Condisa explicava que la directiva ja el veu desgastat a la banqueta del Barça. La banqueta del Barça crema.
Que és normal.
Va cremar Guardiola, va cremar Luis Enrique, està cremant Valverde. Si tu agafes el típic normal reportatge fotogràfic, Valverde quan arriba al Barça.
Pelo, Valverde pelo, ganes.
Puc fer una pregunta?
I dos.
Si el Barça, en lloc d'empatar contra l'Espanyol, acaba perdent 0-1 o 0-2...
D'esto no se habla.
Vull dir, Valverde ja no estaria en el Barça, ja no hagués viatjat.
Si tallem la pel·lícula en el minut 80 del partit d'ahir, no estaríem parlant de res d'això,
claro,
però clar,
claro.
Tot això són universos paral·lels i futbol ficció.
Si hoy no hubiera llovido, sí, no me hubiera mojado los zapatos, claro, claro. Señor Gil, esto tan interesante, pero tan interesante, a las 3:05
de la tarda, amb Joan Ballori. Recordo les preguntes del dia, Twitter, @esportscope. Recordo sobretot la blanquiblava, ha de ser titular Raúl de Tomàs en aquest partit de Copa al camp del Sant Sebastián de los Reyes. Té un camp molt...
RDT,
Es diu RDT i el seu germà és RDT, que és Rubén de Tomàs, que juga al Sant Sebastián de los Reyes, a Matapinyonera. Així es diu el camp, aquest camp que parlava el Quique de gesp artificial, Matapinyonera.
Però RDT no és una empresa de logística?
No.
Ah, no?
No, ahir no. Miri, ahir el RCDE va presentar a RDT en RDP, roda de premsa.
Bueno, prou, l'acudit. ¿Cómo es esta gespa piñonera? O sea,
Mata piñonera.
Ahí te dejas hasta la paga de febrero.
Hasta la paga extra. Estàvem preguntant en Clau Blaugrana si us semblava bé la decisió de Bartomeu de mantenir Valverde.
Sí.
Potser reformulem la pregunta, anem a veure.
Sí. Gràcies, Gil. Adéu, bon cap de setmana. Hi ha futbol, Copa del Rei. Semana. Montse, que vagi molt bé i nosaltres estarem aquí dilluns. Ara, Marta Ruiz, Antonio Raiz.
Venga, Antonio.
Marta, Antonio, vinga, va.